Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Divendres 15 de març de 2013. El Papa Francesc s'està mostrant en les últimes hores davant del món com un home senzill, de personalitat franciscana i d'espiritualitat ignasiana, com un jesuïta d'experiència i conviccions. Després de pregar a la Mare de Déu a primera hora del matí d'ahir, va tenir un detall de proximitat que no ens passa inadvertit. Va entrar a la residència on s'havia allotjat abans del conclave i on habitualment residia quan viatjava a Roma i va recollir les seves pertinences. Després de saludar el personal, va passar fins i tot per caixa, a pagar per donar exemple. També en un altre moment del matí es va trobar amb uns nens d'una escola i els va saludar. A la tarda, en l'homilia de la missa de final de conclave, Francesc va dir clarament, en un llenguatge molt planer i molt obert, que si els cristians no edifiquem Jesucrist, la cosa no va, no funciona, i ens convertirem en una ONG pietosa, però no pas en l'Església del Senyor, va dir. Francesc, home de carrer i de proximitat, dibuixa, sens dubte, una església del futur que, santa i alhora limitada i humana, serà més que mai l'església de tothom, sense fronteres ni exclusions. Passa un minut i mig de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, al Gerard Carrión i al Gerard Campos a la redacció, al Ferran Capdevila i al David García a la producció i al Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Resumim ara l'actualitat de les últimes hores, un dia més centrada en l'elecció del nou papa i en les primeres hores de Francesc, el papa Jorge Mario Bergoglio, a la seu de Pera. El papa Francesc va presidir ahir a la tarda la primera missa del seu pontificat. Aquesta celebració de final de conclave es va fer a la Capella Sixtina amb els 114 cardenals que dimecres l'havien elegit successor de Pere i també amb els altres purpurats no electors. Francesc va basar el seu missatge en tres fonaments que són caminar, edificar i confessar i va fer una crida precisament a edificar l'Església sobre aquella pedra angular que és el Senyor. La nostra vida és un camí i quan ens aturem la cosa no va. Hem de caminar sempre en presència del Senyor, a la llum, del Senyor, intentant viure amb aquella irreprensibilitat que Déu demanava a Abraham en la seva promesa. Amb aquestes paraules, el nou Sant Pare interpel·lava els cardenals i altres persones que eren a la Capella Sixtina i després destacava que aquest camí necessita perquè sigui autèntic que Jesucrist estigui en el centre.
Noi possiamo camminare tutto che vogliamo, noi possiamo...
Nosaltres podem caminar tot el que vulguem i podem edificar moltíssimes coses, però si no edifiquem Jesucrist, la cosa no va. Ens convertiríem en una ONG pietosa, però no pas en l'Església del Senyor. Quan no es camina, ens aturem. Quan no edifiquem sobre la pedra, què passa? Ens passa com els nens a la platja quan fan castells de sorra. Tot cau avall, la cosa no té consistència. El papa Francesc, en la mateixa línia, es va adreçar sobretot als cardenals per recordar-los que si edifiquen i confessen un Crist sense la creu, no compleixen amb la seva missió.
E cuando caminiamo senza la croce.
I quan caminem sense la creu. Quan edifiquem sense la creu.
E quanto
i quan confessem un Crist sense la creu, no som deixebles del Senyor, sinó que som mundans, o també som bisbes, sacerdots, cardenals, papes, tota mena d'estats de vida, però no deixebles del Senyor. La missa d'ahir a la tarda, en qualsevol cas, va culminar un intens primer dia de Francesc com a papa, jornada que va començar amb una pregària privada a la Basílica Romana de Santa Maria la Major, on el pontífex va fer una ofrena a la Mare de Déu. Després, el Sant Pare va saludar un grup de nens d'una escola i va passar per la residència on era abans del conclave. Allà va saludar amb senzillesa el personal després de recollir les seves pertinences i fins i tot va passar per caixa a pagar l'import de la seva última estada, ja que, com sabem, viurà a partir d'ara al Vaticà. Passen 6 minuts de les 8, connectem amb el Vaticà, amb Roma. Allà tenim el nostre enviat especial de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, Samuel Gutiérrez. Samuel, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Què ens expliques? Hi ha novetats, hi ha sorpreses?
Bueno, sorpreses contínua, perquè sembla que la sorpresa s'hagi volgut instal·lar còmodament al Vaticà. Aquest papa francès, històric per moltes coses, doncs també és un papa de la sorpresa, que cada dia ens aporta llums noves i que ens agafa una mica també doncs, de manera imprevista, no? L'inici ahir del seu pontificat va ser també una sorpresa contínua amb aquests gestos que comentaves, senzills i humils. Aquest Sant Pare que ens arriba des de gairebé la fi del món, com ell deia, des de l'Argentina, ha mostrat fins ara una manera diferent, molt propera, d'exercir el ministeri de Pere. Per moments, fins i tot, jo diria que sembla un mossèn de poble, molt intel·ligent, això sí, molt ben format, espiritual, però d'una senzillesa extrema. Les comparacions, doncs, que es comencen a fer amb el papa Joan XXIII, el papa Roncalli i el papa Bo, tenen fins i tot una certa base, veurem, no?, a mesura que passin els dies i també al llarg dels actes i esdeveniments que ha de presidir. Aquesta senzillesa es va reflectir també en la seva primera homilia com a papa, l'hem repassada amb una mica de detall, les coses que va dir, va ser ahir a les 5 de la tarda, la missa conclusiva del conclave celebrada a la Capella Sixtina amb els cardenals. Sense mirar els papers, amb la paraula de Déu com a principal referent, Francesc es va adreçar als seus germans amb una prioritat fora del comú. Va parlar d'aquest triple moviment de la fe, caminar en presència de Déu, construir l'Església i confessar Jesucrist crucificat. Va advertir també del perill que l'Església es pugui convertir en una ONG més o menys pietosa. Aquest ha estat el titular de molts diaris, no?
I tant.
Arran d'aquesta primera homilia, no?
Sí, sí.
El perill de convertir-nos en ONG, i que és una cosa que també no és una ruptura, va en continuïtat amb el magisteri tant de Joan Pau II com de Benet XVI, que a alguns els hi pot semblar, no, és un trencament, una revolució. Bueno, no, l'Església s'ha de renovar contínuament, han insistit també alguns analistes aquí, la renovació és contínua, sempre en estat de conversió, no? Però mantenint-la l'essencial. Aquest papa, el que hem vist fins ara, és que arriba amb unes noves maneres, amb un estil diferent, amb un to de la melodia, que deia ahir també el cardenal Martínez Sistac, doncs que potser no estem tan habituats, però que en l'essència és la mateixa essència del Crist. El papa francès va acabar la seva homilia convidant els seus germans cardenals a tenir el coratge, va parlar així, coratge, de caminar en presència del Senyor, primer, amb la creu del Senyor, això és molt important, d'edificar l'Església sobre la sang del Senyor, que ha estat basada a la creu, i finalment de confessar l'única glòria. I quina és l'única glòria? Crist crucificat, va dir. Finalment, un missatge d'esperança, i diu, i així l'Església tirarà endavant. No sé si podem parlar de full de ruta o programa de govern, potser és una mica agosarat i aviat, però sí que podem dir que ahir el papa francès va fer la seva petita carta de presentació, com també l'havia fet hores abans, visitant en privat Santa Maria la Major per confiar el seu nou ministeri de servei a la Mare de Déu. Després, com tu has comentat molt bé, va passar pel Centre Internacional del Targat, prop de la Piazza Navona, al centre de Roma, on s'allotjava com a cardenal per recollir les seves pertinences i pagar la factura. Sembla, la veritat, per moments un guió de pel·lícula, no? No sé si els guionistes de Hollywood s'estaran fregant les mans.
Ho tenen molt fàcil. Del conclave és més difícil parlar en una pel·lícula, però d'una jornada com la d'ahir del Papa Francesc, que a més va voler anar en un cotxe de la Gendarmeria Vaticana i no en el cotxe oficial papal, i no va voler cap seguici per desplaçar-se del Vaticà al centre de Roma, tot això també diu molt i dona molts fonaments, no?, a un director de pel·lícula.
Sí, estem una mica desconcertats també els periodistes, que sempre volem tenir un guió una mica així per preveure, no?, que volem tenir les coses una mica ordenades. Perquè aquest home, jo no pensa res i no predir, perquè
sí.
Et pot sorprendre. Abans deies tu que viurà a partir del Vaticà. Sí, home, jo crec que és el més segur, perquè és la història la que marca una miqueta aquesta prerrogativa. Però amb el Papa Francesc jo no m'atreviria a assegurar-ho del tot,
Bé, doncs veurem. En tot cas, el Vaticà sí, potser renuncia al Palau Apostòlic, però bé.
Sí, bueno... També serien signes, Però, bueno, no deixa de ser... És important també que això són maneres de fer, és estil, és forma, No és l'essència. En el que ha dit fins ara, en l'essència es manté amb una fidelitat absoluta i sobte, no?, també, doncs, ens preguntem, això que deies ara, dins del conclave, què va passar, no?, una miqueta, com es va forjar aquesta elecció que ens ha agafat a tots una mica, doncs...
Per sorpresa, sens dubte. Anem ràpidament, Samuel, quan falten 4 minuts per un quart de nou, al programa de les properes hores i els propers dies. Comencem parlant d'avui a les 11 del matí, d'aquí a gairebé 3 hores, audiència del nou Papa Francesc amb els cardenals a la Capella Clementina.
Això mateix. Una miqueta també recordem aquella mateixa capella on es va acomiadar Benet XVI dels cardenals, doncs també allà es reunirà amb els cardenals. Jo suposo que electors i no electors, entenc, no ens ho han aclarit del tot de moment, tampoc han dit si parlarà, però bueno, en això, doncs millor que ens continuï sorprenent, és probable que digui algunes paraules.
Molt bé.
Després també doncs, esperem en candeletes als mitjans de comunicació demà a les 11, una de les primeres trobades públiques, serà amb els operadors de mitjans de comunicació social presents aquí aquests dies al Vaticà. Som gairebé 6.000 periodistes, ho recordem una vegada... Digue'm.
A l'aula Pau VI, que estarà plena, doncs?
Sí, sí. Té una capacitat d'unes 8.000 persones, em sembla, d'aforament, pràcticament plena, i, bueno, a veure què ens diu, no? El que hem vist fins ara del Papa Francesc és que no és ben bé un home variàtic, no és Joan Pau II, l'huracà Joan Pau II, però és un home intel·ligent i sap que l'Església no pot deixar avui de construir el regne també a través dels mitjans. Jo crec que en això és molt lúcid, i ho viu, no... Bueno, se'l veu seré en Pau davant de les càmeres, davant dels micròfons. Bueno, bé, segur que et sorprendrà una mica.
I diumenge a les 12 a l'Àngelus i dimarts, ràpidament, sisplau, Samuel, que se'ns fa tard, la missa d'inici del pontificat.
Tal qual.
Sí, molt bé. De la missa d'inici del pontificat, com que sabem que serà l'últim dia que estaràs allà, no? Doncs nosaltres ja t'acomiadarem coincidint amb aquest moment, moment programàtic.
La transmetrem en directe i intentarem que les connexions siguin millor que fins ara. Jo crec que sí, serà exterior i, per tant, jo no crec que hi hagi problemes.
Gràcies, Samuel. Una abraçada, que gaudeixis d'aquest moment tan important per a l'Església, i a veure si ens expliques més sorpreses del nou Papa Francesc avui, durant el cap de setmana o dilluns.
D'acord, moltes gràcies i bon dia.
Adéu-siau, bon dia. Ahir mateix, en declaracions al programa El Primer Cafè de Ràdio Estel, d'altra banda, l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, va confirmar que el nom de Francesc era per Sant Francesc d'Assís.
Però va explicitar davant de tots els cardenals, que encara estàvem sols, que era en memòria i recordant a Sant Francesc d'Assís. Si ho va dir-ho molt explícitament, no? Sant Francesc d'Assís, per tot el que era present de l'Església, per tota la família franciscana, per tot també l'Itàlia, ell és bisbe de Roma, també és un aspecte bonic d'una adaptació, perquè certament que és pa, perquè té el ministeri per totes les Església de Salta, no podem oblidar que és bisbe de Roma.
I ahir al vespre, en una entrevista al programa 2 d'avui de Ràdio Estel, el bisbe de Vic, Romà Casanova, va destacar també la participació divina en aquesta elecció.
És l'obertura de Déu, no?, que el que fa és obrir horitzons nous. I, a més, també penso, també, per recordar el concret respecte a Vic, no?, hem tingut missioners a Argentina fins al novembre passat. Vam tenir un mossèn que estava allí, va morir. Per tant, penso que és com si aquell país ara té una majoria d'edat, evidentment, no? Si és un país que pot donar un papa a l'Església realment ja no és un país de missió, diríem, no? Sinó que potser som nosaltres que estem en missió. I de fet, nosaltres aquí també tenim, ara tenim sacerdots i religiosos que estan argentins treballant aquí entre nosaltres, no? Ha hagut un canvi, no?
El bisbe de Vic també va assegurar que revangelitzar els països d'arrels cristianes és un dels principals reptes del pontificat de Francesc.
Jo crec que un repte, evidentment, que és a veure com evangelitzar altra vegada aquesta nova evangelització. Un repte també crec que és Europa, aquesta Europa nostra, que cal reevangelitzar. I en aquest cas que el papa des d'aquí, des de Roma, intentarà treballar aquest punt. I després també aquesta realitat d'intentar fer aquesta església cada vegada, aquesta església que sempre renovanda, no? Que diem sempre bé, moltes vegades, no? Una església que sempre necessita renovació, i crec que cada papa porta aquesta renovació, no? En allò que ell creu que és possible i que és bo en aquest moment, i que és el millor per l'església, perquè compleix més la seva missió de ser presència d'aquí en mig del món i anunciar l'Evangeli.
I encara un apunt més sobre les primeres hores del nou papa. Finalment, Jorge Mario Bergoglio no es va reunir ahir amb el seu predecessor en el càrrec, Benet XVI, com s'havia especulat en un primer moment. Encara que una de les primeres coses que va fer Francesc després de ser elegit papa va ser telefonar al papa emèrit, encara caldrà esperar uns dies, segons es va dir ahir, perquè se celebri aquesta reunió entre el pontífex i el seu predecessor. Es reuniran en els propers dies, així ho va dir ahir el portaveu vaticà Federico Lombardi, si bé no va precisar quan es produirà aquesta trobada. De fet, el religiós Thomas Rosica, que va acompanyar Lombardi davant dels mitjans, assegurava que probablement Francesc encara no farà el viatge a Castel Gandolfo tampoc avui divendres. Passem ja ràpidament, quan passa un minut d'un quart de nou, altres notícies de l'actualitat d'aquest divendres. El PSC farà primàries obertes a la ciutadania per triar el proper candidat a la presidència de la Generalitat. Però, segons han informat alguns mitjans, la cúpula dirigent dels socialistes catalans ha cedit al sector crític i ha decidit obrir un procés similar al dels socialistes francesos.
Serà dues voltes i podran participar-hi els ciutadans de més de 16 anys empadronats a Catalunya sempre que signin una declaració en favor dels valors progressistes i d'esquerres i paguin un euro per sufragar el cost electoral. El document que regularà les primàries s'ha de ratificar dilluns que ve i l'haurà d'aprovar el Consell Nacional del PSC el pròxim 6 d'abril.
Esquerra va tornar a salvar i el govern català d'una derrota parlamentària en rebutjar una moció dels socialistes catalans, segons la qual es donava suport a la resta de partits de l'oposició per deixar sense efecte la supressió d'una paga extraordinària als funcionaris aquest any.
Ara bé, a canvi, els republicans van pactar amb Ciu negociar que les retallades en el sector de la funció pública aquest 2013 siguin reversibles, flexibles, progressives i amb topalls salarials, segons ha explicat la número 2 d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, des dels passadissos.
El president de la Generalitat, Artur Mas, va desconvocar ahir la cimera econòmica i social que s'havia de fer demà dissabte. Finalment no se celebrarà perquè el president no hi veu voluntat de diàleg ni clima propici per arribar a acords.
El president de la Generalitat creu que aquesta cimera només tenia sentit que es fes si era per arribar a acords de reactivació econòmica els més transversals possibles. Mas ha pres aquesta decisió després de parlar amb el primer secretari del PSC, Pere Navarro, que recordem que va ser qui va proposar precisament la reunió durant l'última campanya electoral. Navarro li va transmetre ahir mateix que estava d'acord que la desconvoqués.
I els farmacèutics poden respirar una mica més després que la Generalitat els ha abonat una petita part del que els deu per dispensar receptes. En concret, el govern ha fet una transferència de 32 milions d'euros corresponents a les receptes dispensades al gener. I per això només suposa, el 30% de tot el que els deu d'aquella mensualitat.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat amb altres notícies d'avui. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea posava en evidència ahir al matí que l'estat espanyol s'ha desnonat moltes persones amb una llei que no dona cap dret als afectats. El motiu, segons diu la sentència, és que la normativa espanyola sobre execució hipotecària vulnera els drets dels consumidors en impedir-los defensar-se de les clàusules abusives imposades per la banca en la firma de la hipoteca.
El text qualifica d'incompleta i d'insuficient la legislació espanyola perquè no permet evitar la pèrdua definitiva i irreversible de l'habitatge, sinó que es limita al pagament d'una indemnització per danys i perjudicis. El motiu és que la legislació espanyola no permet al jutge paralitzar un desnonament, encara que existeixen clàusules abusives a la hipoteca, sinó que això s'ha de decidir en un judici a part un cop s'ha fet l'execució hipotecària. El pronunciament dels magistrats de Luxemburg obligarà, per tant, a modificar la legislació espanyola que permet als bancs iniciar el procés per desnonar sense que ni el jutge ni tampoc l'afectat puguin al·legar res en contra. A més, la sentència comunitària permetrà paralitzar el desnonament si es demostren clàusules que són abusives a l'hora de signar la hipoteca.
Precisament el president espanyol Mariano Rajoy assegurava ahir des de Brussel·les, on es troba reunit per aquest debat econòmic, pel debat econòmic del Consell Europeu, que se celebra a la capital comunitària, que lògicament es complirà la sentència del Tribunal de Luxemburg, que considera abusiva la llei espanyola de desnonaments. Rajoy va dir que encara no ha examinat amb detall aquesta sentència, però els serveis jurídics l'estan estudiant per solucionar el problema. No obstant, Rajoy es va escudar en l'antiguitat de la llei hipotecària, ja que té molts anys i va dir que hi pot haver problemes de procediment. I mentrestant us expliquem també que el PP va vetar ahir per quarta vegada Esquerra Republicana com a representant del grup mixt a la Comissió de Secrets Oficials del Congrés. La formació reitera que el portaveu republicà Alfred Bosch no és un candidat idoni.
Alfred Bosch ha considerat el veto del Partit Popular injust i també desproporcionat. Davant la seva falta d'idoneïtat per formar part de la comissió, ha assenyalat que qui realment arrisca la seguretat nacional són els populars amb aquest veto, perquè desperten serioses sospites sobre el que es dirimeix a la comissió com si fos vergonyós. De la seva banda, Convergència i Unió ha demanat al Partit Popular que respecti els republicans com a segona força política a Catalunya. D'altra banda, el ple del Congrés d'ahir va aprovar en canvi la designació d'Aitor Esteban com a portaveu del Partit Nacionalista Basc en aquesta comissió, en substitució de Josu Erkoreka, que va abandonar la cambra per ser el portaveu del govern basc.
En plana internacional, els líders de la Unió Europea continuen debatent entre austeritat i reformes per fer créixer l'economia i sanejar les finances públiques i les economies europees.
No obstant, però, han admès que estan estancats i que no exclouen una certa flexibilitat davant la urgent necessitat de generar feina i també de creixement econòmic.
Avui continuarà aquest Consell Europeu. A Israel, d'altra banda, l'acord assolit per a la formació del nou govern gairebé dos mesos després de les eleccions, en aquests moments trontolla.
Doncs si els motius són les discrepàncies d'últim hora pel nomenament dels viceprimers ministres. Arribar a un pacte s'ha convertit, per tant, en una contrarrellotge, ja que queda menys de dos dies perquè expiri el termini per presentar l'esquema del nou gabinet al president Shimon Peres, i el termini és improrrogable. Els representants de Habayit Ahayudi no han acudit a la reunió per signar l'acord del govern després de conèixer que el primer ministre Benjamin Netanyahu no té intenció de nomenar viceprimers ministres als líders dels seus dos principals socis de coalició. Aquests consideren que es tracta d'una vulneració de l'acord assolit després de setmanes de dues negociacions i per això no l'han subscrit. Demà, recordem, conclou aquest termini perquè Netanyahu presenti el nou gabinet.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Un quart i mig de nou, esports. Avui se sortegen els quarts de final de la Lliga de Campions a Nyon, a Suïssa, on s'ultimen ja tots els preparatius per a la gala i el sorteig.
Com és habitual, el dia abans es van fer ahir diversos assajos amb sorteig inclòs. En aquest, el Barça va quedar emparellat amb la Juventus, el Real Madrid li va tocar el Borussia Dortmund i la parella del Màlaga va ser pel Bayern. Finalment, l'altre duel de l'assaig va ser el Paris Saint-Germain contra el Galatasaray. Els emparellaments reals, però i autèntics, se sabran avui a les 12 del migdia. Es podran veure per TV3. Els partits d'aquesta eliminatòria de quarts de final es jugaran els dies 2 i 3 d'abril els d'anada i el 9 i 10 del mateix mes els de tornada.
A la Lliga Europa, el Llevant va quedar eliminat ahir als vuitens de final després que els de Juan Ignacio Martínez van perdre a la pròrroga 2-0 contra el Rubin Kazan. A l'anada havien guanyat els valencians per 1-0. L'equip va empatar A l'anada, perdó, havien empatat a 0 els dos equips a l'estadi Ciutat de València. I en bàsquet, el Barça-Riga el buscarà avui a 8:45 de la nit consolidar-se en el liderat del grup F de l'Eurolliga contra el Besiktas.
Els turcs visiten el Palau sense haver guanyat ni un sol partit del top 16. El conjunt blaugrana ha vençut el Besiktas en els seus 3 enfrontaments precedents aquesta temporada.
I en motor, Sebastian Vettel, que va acomiadar l'any passat com a campió del món de Fórmula 1, ha iniciat la nova temporada sent també el més ràpid.
L'alemany va marcar ahir el millor temps en els primers entrenaments lliures del Gran Premi d'Austràlia davant dels Ferraris de Felipe Massa i Fernando Alonso, segon i tercer respectivament. Pel que fa a la resta de favorits, bon quart temps de Lewis Hamilton a la seva estrena amb Mercedes, mentre que els McLaren van registrar també cronos força discrets.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Principals titulars de portada a la premsa, on torna a sortir avui el nou Papa Francesc, tot i que no en tots els diaris com a primera notícia. La Vanguardia titula Europa obre la porta als jutges per rescatar els desnonats, i en la imatge del nou Sant Pare titula Francesc estrena el papat de l'austeritat i el rigor. El periòdico titula Europa aconsegueix paralitzar el drama social, i com a títol gran, ara sí, stop desnonaments. Obre també, d'altra banda, aquest diari amb una imatge del nou papa i una frase seva. Que Déu us perdoni pel que heu fet. És una frase, un comentari que va fer davant dels cardenals en el sopar posterior a l'elecció del pontífex. El punt avui, hipoteques abusives. I sobre el papa titula La cúria lliga curt al papa. Diari Ara titula La Unió Europea Rajoy, stop desnonaments. I sobre el nou Sant Pare, una frase seva, si no proclamem Jesucrist, l'Església es converteix en una ONG pietosa. Frase, en aquest cas, de l'homilia de la missa de conclusió del conclave. El País titula El Tribunal de la Unió Europea atorga poder als jutges per frenar els desnonaments. I sobre el papa titula El papa, tinguem el coratge de caminar. Frase també pronunciada per ell a l'homilia. El Mundo, Urdangarín va demanar ajuda al rei perquè el LVMH el patrocinés. I sobre el papa titula El papa auster vol tenir cardenals irreprensibles. Diari ABC, en aquest cas portada íntegrament dedicada a Francesc, sobre el papa titula amb una frase seva que Déu us perdoni per haver-me elegit. Finalment, La Razón titula el diari publica els textos inèdits dels exercicis espirituals que va donar el 2006 als bisbes espanyols i titula Paraula de Francesc. Fet aquest resum, de seguida els serveis i després entrevistem el jesuïta responsable de la pastoral juvenil de la Companyia de Jesús a Catalunya, David Guindolain. Es prepara per el dia 22, per divendres de la setmana vinent, un nou pelegrinatge de joves des de Montserrat fins a Manresa, amb tarannà ignasià i també amb l'horitzó d'aquest nou pontificat de Francesc.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. 3vesdobles.ain-es.org.
El jugador del Futbol Club Barcelona, Jordi Alba, dona suport a la cursa del Corte Inglés.
Hola, sóc Jordi Alba, vine a la cursa del Corte Inglés. T'asseguro que et divertiràs, no fallis.
Escalfa't, arriba la cursa.
Diumenge 7 d'abril, corre la cursa del Corte Inglés. Inscripcions gratuïtes al Corte Inglés i a Hipercor.
Demà amb La Vanguardia, edició extraordinària de 28 pàgines del setmanari Catalunya Cristiana, amb tota la informació sobre el nou papa. Demà, edició especial Catalunya Cristiana amb La Vanguardia. No et quedis sense.
El primer cafè de Ràdio Estel.
Allò que ningú no t'explica.
Un minut i seran 8:45, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem parlant de l'autopista AP7 a la zona de Mollet del Vallès i tenim un camió avariat que talla un carril en direcció sud. Només en deixa un d'obert, perquè és un tram de 2 carrils. Atenció, perquè la cua és important, de més de 4 quilòmetres entre Granollers i Mollet. Això a l'autopista AP7, com us dèiem, en direcció sud, a causa d'un camió avariat. De la resta de vies, destaquem encara l'autovia A2 força plena, amb trams aturades entre Pallejà i Sant Vicenç dels Horts i més endavant la zona de Sant Joan d'Espí Cornellà. Això també afecta l'autopista B23, els vehicles s'aturen des de Molins de Rei fins a Sant Feliu i més endavant entre Esplugues i l'Avinguda Diagonal. També es complica el trànsit el que és la C58, l'autopista del Vallès, aturades a Sabadell, a Badia, ara entre Montcada i el Nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona, per tant, trànsit complicat a la C58, també presenta aturades sortint de Barcelona entre Montcada i Ripollet. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Marta Franco, bon dia.
Hola, molt bon dia. En aquests moments, i per avaria, el funicular de Vallvidrera resta fora de servei, s'ha habilitat per a un servei alternatiu per carretera. Pel que fa a la resta de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, hi ha normalitat. Només recordeu que el proper diumenge la Marató de Barcelona provocarà restriccions i desviaments en un gran nombre de línies d'autobusos. També afectarà el servei dels tramvies, deixant sense servei 6 parades de les línies T2 i T3 del tram baix i també anul·lant la línia T4 del tram Besòs. Per aquest motiu, recomanem que feu servir el metro pels vostres desplaçaments per la ciutat al llarg del matí i també al migdia del diumenge. De moment és tot des d'aquí, des del Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Avui, dia de sol, previ a un cap de setmana de núvols. Al matí serà fred, amb vent encara fort, de tramuntana a primeres hores. El dia en conjunt serà, doncs, assolellat i estable amb glaçades matinals a tot l'interior. Les temperatures màximes pujaran a tot el país en relació amb el dia d'ahir i els valors més elevats s'acostaran als 15 graus.
Bon dia, avui tenim per davant una jornada de cel serè, blanc.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
L'elecció del Papa Francesc, el primer jesuïta de la història, ha agafat per sorpresa a tothom i ha estat una gran notícia per a la Companyia de Jesús arreu del món. A Catalunya, els jesuïtes tenen la pastoral juvenil confiada a David Guindolain, que des de fa uns quants anys organitza als voltants del 25 de març, que és el dia en què Sant Ignasi de Loyola va anar de Montserrat a Manresa, precisament un pelegrinatge seguint les petjades del mateix fundador de la Companyia de Jesús, Ignasi de Loyola. Avui parlem del nou papa i d'aquest pelegrinatge de Montserrat a Manresa amb el mateix jesuïta David Guindolain. Pare David Guindolain, bon dia.
Molt bon dia.
I moltes felicitats a vostè i a tota la Companyia de Jesús, ho diem així avui directament, per aquesta elecció del nou papa francès, Jorge Mario Bergoglio. Unes paraules, si li sembla, per començar sobre la figura d'aquest nou pontífex. Vostè el coneixia personalment. Com el veu, en qualsevol cas?
Bé, doncs gràcies per trucar i per interessar-vos. Personalment jo no el coneixia. Puc dir que aquí, quan en parlem a casa, el que ens arriba primer la sorpresa, estem sorpresos perquè no ens esperàvem per res. En segon lloc, estem francament contents perquè algú de la família doncs, se li demana aquest servei del primat, de Pere, i esperançats perquè sabem que és algú que ha passat per l'escola dels exercicis i que, com va ja mostrant en els seus signes primers, en el seu estil, doncs es dona aquest, penso jo, aquest seguiment del Crist, pobre i humil. Ell intenta recuperar-ho, intenta doncs, que es faci palès i, per tant, esperançats, en qualsevol cas, sí.
El pelegrinatge de Montserrat a Manresa, com que el 25 de març és l'endemà de Diumenge de Rams, aquest any em sembla que l'heu avançat i és el divendres abans de Rams, no? El dia 22.
Exacte, és el divendres abans de Rams, el dia 22, pugem a Montserrat per aquella nit fer la vetlla fins a la una de la matinada, la vetlla d'armes, i l'endemà al matí, doncs, a partir de les 9 del matí, baixem doncs, pelegrinant cap a Manresa, en aquest retorn al quotidià. Manresa també és el lloc on Sant Ignasi va estar tot un any.
Mm-hmm. Com és aquest pelegrinatge? Bé, primer la vetlla i després el caminar fins a Manresa, des de Montserrat?
A nosaltres ens agrada combinar les dues coses, oi? Pensem que hi ha, per una part, la dimensió aquesta d'acollir el do de Déu en la pregària, en l'ofrena, en aquest escoltar el Senyor, i com precisament destacava el Sant Pare ahir, aquesta imatge d'Abraham de posar-se en camí, precisament doncs, l'endemà al matí farem aquest gest d'encarnar, de concretar l'itinerari, l'esdevenidor en aquest recorregut de 25 quilòmetres que és el pas de Montserrat a Manresa. I aleshores doncs, a Manresa allà cadascú tornarà al seu dia a dia, però el signe és aquest, el moment de la pregària, la vetlla, a la nit, i l'endemà al matí doncs, fer el recorregut on hi ha temps per cadascú, hi ha un temps en què un pot caminar sol, hi ha un temps en què un pot entrar en la conversa amb altre, i en la combinació de les dues coses doncs, es dona també com forma part de l'experiència del que s'ha viscut la nit anterior també.
La nit anterior la vetlla és una part més oberta, és a la Basílica de Santa Maria. A quina hora?
Doncs entrarem a partir de les 10, a partir de les 10 de la nit. Com sempre ens acostuma a acollir el pare Emili, que ens acull, com també va fer amb Sant Ignasi, un monjo benedictí, ja fa 500 anys gairebé. Doncs ens acull el pare Emili. A partir de les 10 comencem la vetlla. Tenim un temps de pregària comunitària, un temps més personal, un temps de processó cap a l'altar major, i allà doncs conclourem la vetlla amb la celebració de l'Eucaristia, l'altar major, deixant també que sigui el cos, l'esperit el que parli, no? De vegades el gest de caminar de nou, incorporarem aquest any també un gest de dansa al voltant de l'altar, com d'ofrena, de lloança. Doncs deixarem que això doncs, ens ajudi a poder deixar les nostres espases, com Ignasi va fer aleshores, i poder-nos en camí a la recerca de la voluntat de Déu. És curiós o és bonic pensar que les edats dels participants van des dels 20 anys fins als 60, per exemple, no?
Uh-huh.
Com que a cada moment de la vida tothom està en aquesta disposició de cercar i trobar la voluntat de Déu.
A aquestes edats, pregària, caminar i contemplar. I també, amb un record especialment, tornem a l'inici de l'entrevista, al sí. Nou papa Francesc, no? Aquest
sí,
papa també de la senzillesa, del caminar, no? De tocar el carrer
sí.
i de posar-se les espardenyes per caminar, per dir-ho així. Una última cosa, hi haurà alguna pregària específica pel nou Sant Pare en tota aquesta activitat la setmana vinent?
Bé, doncs, sens dubte, al moment de l'Eucaristia, doncs, expressament, a part de pregar directament pel Sant Pare, penso que serà un bon moment per recrear-nos en aquesta pregària i igual que ho hem fet aquests dies previs, a l'hora de demanar pel nou pontífex, doncs, a partir d'ara, pel camí que comença. Jo estic confiat perquè, més enllà també del que pugui decidir o escriure o dins-se directament, estic content i esperançat pel mètode, per l'estil, per la manera. De vegades no és tant allò que es diu, sinó el com es diu. I penso que aquest Sant Pare és conscient d'això i segur que ens donarà gestos que ens seran de vegades més explícits que no les mateixes paraules.
Moltes gràcies, David Guindolany, jesuïta, responsable de la pastoral amb joves a la Companyia de Jesús a Catalunya. Una abraçada, que vagi molt bé. Divendres de la setmana vinent a les 10 de la nit a la Basílica de Santa Maria de Montserrat la Vella i després dissabte al matí el pelegrinatge a peu de Montserrat a Manresa. Bon dia, felicitats als jesuïtes, especialment a Catalunya, per aquest nou papa de la Companyia de Jesús. Bon dia.
Bon dia i gràcies a vosaltres.
Dos quarts i mig ja de nou. Comencem de seguida la tertúlia.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui compartim aquest temps de tertúlia amb Salvador Aragonès, que és professor de la Universitat Internacional de Catalunya. Hola, bon dia.
Bon dia.
També amb Ignasi Ferreres, que és exconseller i també actualment president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Senyor Ferreres, bon dia.
Bon dia, tinguin.
També comptem avui amb Lluís Sols, professor i membre de Cristianisme i Justícia. Hola, bon dia.
Bon dia.
Bé, l'elecció del Papa, dimecres a la nit, ja han passat més de 24 hores, ens va sorprendre a tothom aquest nou Papa Francesc, el primer jesuïta, el primer llatinoamericà, tot i que és un argentí d'origen italià, de pares italians, Jorge Mario Bergoglio. Bergoglio, segons la pronunciació italiana, Bergoglio, diuen Argentina, no?
Bergoglio, sí.
Sí. Bé, senyors, una valoració sobre el nou Papa, sobre alguns gestos que ha tingut i sobre com poden ser les línies d'aquest pontificat. Si vol començar el senyor Sols, per exemple.
Sí, sobre gestos, realment, molts, moltíssims. Jo penso que la densitat de gestos d'aquests primers 24 hores ha estat molt, molt notable. Em sembla que gestos orientats a reforçar la idea de col·legialitat, de que és un primus inter pares i que bueno, pues això d'anar en autobús i de seure en el mateix lloc de sempre, en un lloc diferent, a l'hora de menjar, aquest gesto de que és un d'ells, una mica diferent, és el primus inter pares, però que no és una cosa absolutament diferent del resta dels cardenals. Penso que això va orientat a potenciar la col·legialitat. Gestos de pobresa, de pobresa, d'això de pagar el seu compte.
Sí, sí, va passar per la residència.
Va anar a la residència a pagar, no? A sí, pagar. Sí. I no sé si ho va fer personalment i tot, no? Aquest pagament. Són gestos importants.
Sí, sí, ens va dir Federico Lombardi que sí, que ho va fer tot ell directament, sí.
I després potenciar lo de la idea d'Església com a poble de Déu, que estava al Vaticà II, però que d'alguna manera s'havia anat oblidant, i aquest parlar al poble de Roma i demanar al poble de Roma doncs una pregària, una bendició per ell. Realment són gestos molt, molt importants. Ara ja veurem això com s'anirà concretant en...
Tenint en compte que vostè està vinculat a una institució de la Companyia de Jesús, també el felicitem. Ara acabem de felicitar el jesuïta David Guindolain, que és responsable de l'àmbit de joves, doncs també a Cristianisme i Justícia i altres centres que la Companyia té a Catalunya.
Per afinitat, moltes gràcies.
Molt bé. Senyor Ferreres.
Sí, no, això, destacar la seva senzillesa, una persona molt planera. L'opció s'ha dit força, no?, de que hagi triat el nom de Francesc, doncs inspirant-se, diguem-ne, amb el sant dels pobres, per entendre. Doncs són signes importants. Jo i la nit veia un programa de la RAI, de la televisió italiana, que realment estan en general contents, perquè encara que no és italià, és d'arrels italianes, parla francament bé l'italià, i destacaven un aspecte que em sembla important, que està dins d'aquest tarannà del que deia abans, que és el retorn de l'esperit parroquial. O sigui, posaven per exemple, que siguent arquebisbe de Buenos Aires, quan algun rector pues, se n'havia d'anar de vacances, etc., i pel que sigui hi havia algun problema per la substitució, diu, no et preocupis, i ell mateix feia de rector durant aquell mes que estava fora i tal. Bé, per exemple, és l'esperit parroquial, en aquest sentit, sí, sí. Sentir-se...
Aquesta col·legialitat diocesana eclesial en tots els àmbits,
sí, sí,
no?
Sí, i per tant, diguem-ne, em sembla que són signes, diguem-ne, positius. Per altra banda, és lògic que, en general, els creients, doncs, sempre que hi ha l'elecció d'un papa, sempre ho ponderem en sentit positiu i vegem els elements, virtuts, les coses noves. Però jo em dono la impressió que és bo que de tot, que les papes hi hagi inclús una certa renovació, perquè així un nou papa pot posar l'accent, no és perquè menys tingui, diguem-ne, orientacions anteriors, però potser posa l'accent als temes en aquell moment més vius. Jo, per exemple, en aquest moment penso que hi ha una crisi econòmica profunda a nivell de molts països del món, a Europa, però també a Llatinoamèrica, malgrat ara, diguem-ne, sembla que alguns països de Llatinoamèrica estan...
Són més emergents.
Gent, però parteixen d'una situació de molta pobresa, per entendre's, no s'ha de perdre de vista. Doncs que hi hagi un papa que posi l'accent amb la pobresa, amb la vocació pels pobres, em sembla, diguem-ne, un missatge molt al dia, molt escaient, i que caurà molt bé tant a creients com a gent no creient, però que, en canvi, es fixaran en les obres, perquè hi ha gent que judiquen no tant per la ideologia, perquè potser no són creients, sinó per les obres de les persones, i això és molt positiu.
Senyor Aragonès, vostè que ens ha acompanyat en molts dels grans esdeveniments d'aquests dies, com l'última audiència, la missa pro eligendo pontifice, ara com veu l'elecció?
Exacte, la missa pro eligendo romano pontifice. El cardenal Sodano ja va traçar l'identikit del papa. Diu, és un papa de la caritat,
sí.
És un papa de la unitat i és un papa que ha de viure entregat al seu poble i als seus fidels i als seus bisbes, etc. No? O sigui, per tant, i que té que portar la creu, i que Déu li exigirà més, perquè com li va exigir a Sant Pere, diu, m'estimes més que els altres, això ho va dir el cardenal Sodano, o sigui que ell ha d'estimar més que els altres. Per tant, aquestes tres connotacions, el que passa que nosaltres, doncs, com que som periodistes i no tenim l'Esperit Sant massa a prop, doncs no ens vam entendre massa la idea, però evidentment, després, si un mira, va dir, escolta'm, aquest és el papa que ens va, que ens va traçar. Per què? Perquè a la reunió de cardenals ja es va veure que aquesta era l'orientació, i llavors, doncs, vull dir, van trobar la persona ràpidament, i crec que això va ser un gran bé per l'Església, sobretot, i per tothom, no? Perquè un conclave llarg jo crec que no hauria de ser. Ara, i a mi m'agradaria afegir, si em permets, una cosa, que és que jo crec, per què un papa que ha vingut de l'altra part del món, no? I perquè jo crec que els conclaves, i amb els conclaves diria amb l'Esperit Sant, perquè jo hi crec, doncs, vull dir, es va esgotar el papa italià amb el cardenal Luciani, el papa Joan Pau I, sí. Els hi va durar 33 dies, era un indici clar de que no hi torneu, i de fet va sortir un papa
polonès
dels països de l'est i tal, i després va sortir un papa centroeuropeu. I ara, esgotat el filó, ha renunciat a aquest papa, això també és una indicació bastant clara, no? O sigui, esgotat el filó europeu, perquè Europa en aquests moments potser té poc que dir en el món, i aquesta és una situació que tots els europeistes inclús doncs, coincidim, perquè en fi, Europa està en una espècie de decadència, doncs anem a llegir un papa del tercer món perquè té més coses que dir al món, especialment això que dèiem ara doncs, de la pobresa i de viure despresos d'aquest món, i aquí a més es viu amb la falera de tenir més i de guanyar diners i de fer una vida molt materialitzada i amb una moral molt laxa, no? Llavors, doncs, vull dir, bueno, doncs, han de venir persones que donin un altre missatge al món que sigui doncs, molt més de futur, que no pas que Europa ja no té massa cosa que dir en aquest terreny, no? Per exemple, diríem, aquí, en aquest món en el que vivim, d'acord amb els mitjans de comunicació, se divideixen en bons i dolents. Els bons són els que apoyen els matrimonis homosexuals i els dolents són els que els rebutgen. Bueno, doncs, el papa Francesc és un papa que, escolta, això dels matrimonis sexuals...
S'havia enfrontat al govern argentí.
D'una manera claríssima. Va dir que era una cosa del dimoni i que s'havia de fer una campanya tremenda contra això. No? O sigui, per tant, diríem
que
són xips diferents, perquè a Amèrica Llatina no existeix tant aquest problema com existia a Argentina, perquè els Kirchner, bueno, fan sempre el que han volgut allí, no? Però l'Amèrica Llatina no existia aquests problemes, tampoc existeix a l'Àfrica i tampoc existeix a l'Àsia. Existeix aquí a Europa. Europa i Amèrica del Nord i els països, diríem, de gran cuidado, el papa Bergoglio, el papa Francesc, no està ell contra els homosexuals. Ell està en que es digui matrimoni homosexual, perquè això és el que està contra la naturalesa.
Que és el que ha dit l'Església.
Que és el que ha dit l'Església sempre, no?
Senyors, més coses sobre el nou papa.
Sí, ara mencionava Joan Pau I, pensava que realment hi ha algunes afinitats entre aquest papa i allò que va representar aquests 33 dies Joan Pau I. Primer, la manera de vestir. És l'únic papa que es va presentar completament de blanc, com s'ha presentat el papa Francesc, no? I aquesta força renovadora la tenia també Joan Pau I. I aquest perfil de papa pastor, que sobretot es dirigeix d'una manera molt senzilla a la gent, lo tenia Joan Pau I. Bé, aquest va ser un papa que, per la raó que sigui, pues, se va anar molt aviat i ara sembla que d'alguna manera torna aquest fil conductor. Aquest fil conductor i amb aquest estil d'aquest papa. Jo penso que és un precedent important. I també volia comentar una cosa. Ha estat una sorpresa, però jo penso que és una sorpresa relativa, perquè aquest cardenal Bergoglio, no sé, encara no sé pronunciar-ho massa bé...
No es preocupi.
Havia estat el segon més, en fi, més votat en el que encara anterior. I, per tant, molts dels cardenals que ara estaven reunits havien donat suport a la seva figura. Llavors, no sé per què no estaven entre els favorits, sincerament.
Potser s'havia donat per esgotada l'opció no, d'aquest papa, que ja té 76 anys, d'altra banda.
Exacte, jo crec que era el tema de l'edat. O sigui, aquí fallava tot, com va fallar amb el cardenal Wojtyla. Vull dir, fallava el que doncs el Wojtyla era italià. Llavors, totes les quinieles...
I era molt jove, també.
I era molt jove, però totes les quinieles estaven amb un papa italià, no? Llavors feien tota classe de noms, però, esclar, no, ningú era, no era italià. I aquí jo crec que l'edat, i donat que Benet XVI va renunciar, llavors van pensar, home, potser un papa doncs, que tingui 60 i pico d'anys, 62, 63...
Van pensar en un més jove.
Aquesta era una situació inclús més jove, no? Però aquesta era una visió que es tenia i que les quinieles anaven per aquí, però ja es veu que ni els cardenals ni l'Esperit Sant anaven per aquí. Vull dir, sí, per tant, ens vam equivocar una altra vegada. A mi quan me diuen, escolta'm, quin serà el pròxim papa? Dic, no m'ho facis dir perquè m'he equivocat sempre, no? I aquesta vegada també m'he equivocat, no?
Els dos o tres que més sonaven, allò, que entraven papes, han sortit cardenals.
Com diu la tradició.
Sí. Es confirma la frase aquella de que el qui entra papa, el conclave, surt cardenal. I, a més, per exemple, sobretot a la premsa italiana, també aquí, doncs han sortit així forces travesses. I l'última, per exemple, agafava els 10 candidats, diguem-ne, pràcticament, diu, algun d'aquestos serà necessàriament. Doncs no aquestos, sinó és una sorpresa total. Jo crec que hi ha un aspecte que s'hauria de remarcar, això que és un papa que ve de l'altra punta del món, vist geogràficament on estem nosaltres.
Sí, allà ara som estiu, per exemple, no?
Per tant, sí, està a l'altra banda. Però això que ens remarca és la catolicitat o la universalitat de l'Església. I, per exemple, ja l'anterior doncs, era, diguem-ne, alemany, i l'anterior era polonès, d'origen, i ara aquest és argentí. Per tant, diguem-ne, remarca el fet de que no vol dir que un altre dia no pugui ser un papa italià, però que una mica s'ha acabat aquella cosa que el papa quasi tenia de ser necessàriament, diguem-ne, italià. El bisbe de Roma havia de ser italià.
O europeu.
O europeu, però bueno, vull dir... Però ja, diguem-ne, ja va ser sorpresa que sortís un papa polonès. Vull dir, perquè,
total, i tant. Ella va ser grossa.
Va ser la sorpresa pues, que va seguir-lo un papa alemany i ara és argentí. Per tant, jo crec, diguem-ne, que és interessant, diguem-ne, de reforçar aquesta visió de que l'Església és mundial, per entendre'ns, i que no està lligada a uns orígens geogràfics.
Sí, el pròxim papa podria ser filipí, perquè el cardenal Tagle
Aquest 55 anys.
Era el més jove de tots.
Per tant, jo crec que...
tindria si l'edat idònia.
Tindria l'edat idònia per ser papa quan mori o quan ho deixi quan el papa.
I el fet de que sigui sud-americà, a més, crec que per l'Església, per la seva, diguem-ne, imatge exterior i per de cara a la massa mundial, per entendre's, home, a Sud-amèrica o a Amèrica hi ha, diguem-ne, el 40%, a Sud-amèrica i a Iberoamèrica, o sigui, al centre i al sud, hi ha el 40% dels catòlics de tot el món. I això també és important, des del punt de vista fins i tot de la identificació, de la representativitat. I, a més, sembla que els hi pot ser un reforç important, perquè encara que el nombre catòlic ha crescut moltíssim durant aquestes darreres dècades, són més de 400 milions de catòlics que hi ha a, diguem-ne, a Llatinoamèrica, doncs també hi ha un creixent, hi ha un creixent importància d'esglésies, de sectes protestants, pentecostals, no li puc dir, diguem-ne, quines, però hi ha un procés important, diguem-ne, que sembla que això pot ser també un fre, diguem-ne, una potenciació de l'Església Catòlica.
Jo queria subratllar aquest fet de que sigui americà, subratllar aquesta catolicitat, aquesta universitat de l'Església. Però també volia subratllar una cosa d'un altre tipus, no? Sobre el pensament seu, no? Sembla que ara que comencem a saber què és allò que ha dit fins ara, sembla que una de les idees més fortes que té tot el seu pensament és la idea de camí. De camí, que estem fent un camí.
La vida és un camí, ho va dir ahir a l'Homilia, sí. I quan caminem, va dir, edifiquem i confessem el Crist, ho hem de fer al Crist de la creu, no al Crist triomfant només.
Un camí amb creu.
Sempre aquest pensament està sempre en tots els seus discursos, en totes les intervencions. Llavors, jo penso que això és molt positiu, perquè la idea d'una església, doncs, bueno, que ja està feta i que la seva feina és no canviar, jo crec que no era una idea positiva, no? Llavors, la idea de que l'Església fa camí i que camina, no sense aventurerismes, potser, però que camina cap a algun lloc i, per tant, té una certa capacitat de canviar, com el papa anterior ha mostrat amb aquesta renúncia que ha fet. I les coses, bueno, fins ara ha estat d'una manera, però poden canviar si hi ha motius. Jo penso que és una idea molt positiva i molt necessària ara mateix a l'Església.
Ha canviat fins i tot ara... el nom, un nom que no existia en els papes, de Francesc.
A mi me recorda ara el que dius el Machado, que diu caminante no hay camino si hace camino al andar, no?
Sí.
I llavors, doncs, vull dir, aquí la vida és així, vull dir que jo crec que sempre hi ha hagut un camí que... I en aquesta idea jo crec que ell... I després el que tu deies abans també, Lluís, és el tema de la col·legialitat. Jo crec que ell viurà molt a prop dels pastors, molt a prop dels sacerdots i molt a prop del poble, no? I això ja ho veurem aviat i crec que... I a mi jo voldria destacar també un fet, que ahir va anar a visitar Santa Maria la Major.
Sí, a primera hora del matí.
Que és una església, diríem, que Espanya té una part molt important, perquè va ser amb l'or de les colònies espanyoles en què, de l'Amèrica Llatina, de les Índies, en què el sostre es va durar, el sostre de la basílica, no? I per aquest motiu, normalment, l'arcipreste de la basílica és espanyol, en aquests moments és
Santos Abril,
I després que els reis d'Espanya tenien el privilegi de ser canonges d'aquesta arxibasílica, no? Que no ens oblidem també que era la basílica que es va fundar, i porta el nom de Santa Maria la Major, però que es va fundar per la maternitat de la Mare de Déu a motiu del concili d'Èfeso, que va aprovar el dogma de la maternitat divina de Maria, no? I en aquest sentit, doncs, és una església realment...
I
després, que ell era molt devot a la Nostra Senyora de Luján, que és la patrona de...
Patrona d'Argentina, efectivament. Santa Maria la Major, una de les quatre basíliques majors, la va visitar. Un detall molt ràpid, i és que va visitar una capella de la mateixa basílica, que és molt ignasiana, perquè és on Sant Ignasi de Loyola va celebrar la primera missa de la nit de Nadal, quan va ser a Roma, també un lloc molt important per la Companyia de Jesús. Bé, en pocs segons, algun últim comentari d'aquesta tertúlia monogràfica avui?
El papa Benet va renunciar perquè ens va dir de que no se sentien forces com per abordar determinats problemes que exigeix el govern de l'Església. Espero que el nou papa Francesc tindrà forces i coratge per abordar totes aquestes qüestions, tots els problemes enquistats, que, per exemple, el Batilix, han posat de manifest, això vull dir. I, per tant, es necessita un coratge, perquè és una problemàtica gruixuda, i allà li han quedat els papers. I, entre altres coses, suposo que haurà de procedir al nomenament, al seu moment, de l'arquebisbe de Barcelona.
Sí, de l'arquebisbe
de Madrid.
I el de Madrid.
I d'un secretari d'Estat, suposem.
I d'un secretari d'Estat.
A les altres. I Cúria de dins i de fora.
I del de Tortosa. Cúria l'haurà de fer sencera, perquè... Sí, sí.
I del de Tortosa, em sembla, perquè també, el de Tortosa ha passat a Eivissa o...
Molta feina li queda. I també elaborar l'exhortació post-sinodal d'aquest sínode sobre la nova evangelització tan important.
Sí. La JMJ de Brasil, l'any de la fe, vull dir que...
No, jo vull només recordar que a l'Església hi ha moltes coses que canviar dins de l'Església i en la tasca que l'Església ha de fer, de canviar el món, diríem, i que per tant, bueno, l'elecció d'aquest papa és una oportunitat de començar a canviar. No, no, els ritmes ja els aniran marcant, però que hi ha moltes coses en les que a poc a poc s'ha d'anar fent reformes.
Gràcies, Lluís Sol, Salvador Aragonès i Ignasi Ferreres. Fins a la propera. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Una pausa, de seguida els titulars amb el Gerard Carrió. En el comentari de Josep Maria Balcells parlarem d'una iniciativa musical a Barcelona i de més temes com el cinema i televisió i els viatges del Club Més Amics fins a les 10.
Ràdio Estel.
RadioEstel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana, al moment. Hi ha contes que et fan tremolar? Hi ha sorolls que t'espanten? Creus que... El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Un minut i seran 3:15. Comencem l'estona dedicada als viatges i als pelegrinatges del Club Més Amics amb la col·laboració de Root Travel. Avui tenim amb nosaltres, com sempre, la Núria Ortín, directora del Club Més Amics. Núria, bon dia.
Molt bon dia a tots.
També és amb nosaltres Mònica Pedrol, directora de Root Travel. Hola, bon dia.
Molt bon dia.
I avui ens acompanya Jaume Saladrigues Customs, que és guia de viatges i guia turístic, expert en Sud-àfrica, també d'origen sud-africà, és a dir, és de sang sud-africana. Jaume Saladrigues, bon dia.
Molt bon dia, gràcies. Per
com estem?
Gràcies, molt bé.
Molt content també nosaltres de tenir-lo a vostè. Bé, comencem parlant de Sud-àfrica, Mònica.
Clar que sí, parlem de Sud-àfrica i a més és un luxe que el Jaume pugui acompanyar el grup de Club Més Amics i sobretot també hem abusat de la seva confiança i d'una amistat que tenim amb Root Travel amb ell de fa molts anys perquè ell realment ha dissenyat l'itinerari. I ara m'agradaria, Jaume, que ens expliquessis una mica aquest viatge a Sud-àfrica, per què hem inclòs els jocs que estan inclosos amb l'itinerari a disposició de tots els nostres viatgers.
Bueno, sobre això volia fer una puntualització. He codissenyat el viatge amb la Mònica, que va ser qui em va suggerir fer aquest Sud-àfrica. Jo penso que aquest viatge, són 12 dies, és molt atractiu perquè ofereix una pinzellada del que és essencial a Sud-àfrica. És a dir, i també trenca amb els tòpics, amb això entrarem d'aquí un moment. El Parc Nacional de Pilanesberg, que és poc conegut, el Parc Nacional de Kruger és més conegut, la ruta dels vins, ciutats fantàstiques com són Pretòria, Ciutat del Cap, Johannesburg, una diversitat de paisatges espectacular i realment doncs, estar en un país que, si bé és Àfrica, no deixa de ser un país molt industrialitzat, molt modern, molt de primer món. Per tant, doncs,
i molt segur, no, Jaume? Això molt... segur que és el primer que ens preguntaran els nostres...
Això és una cosa que preocupa a tothom sempre, clar. La seguretat, perquè durant els primers anys de democràcia amb el senyor Mandela, doncs les coses van anar bastant malament en aquest aspecte, però s'ha redreçat bastant tot això. És a dir, ara la seguretat ha millorat moltíssim, la gent pot passejar amb tranquil·litat. Home, lògicament, com a tot arreu, doncs una mica de sentit comú, no sortiràs a passejar la nit tard, sinó que sortiràs doncs, pels llocs que si convingui fer-ho i es pot, és a dir, es pot anar amb força tranquil·litat.
I acompanyats per tu,
a més. I acompanyats per mi sempre, és a dir, en aquest aspecte també és important perquè estaran bé.
Bona part dels problemes que hi havia a Sud-àfrica a nivell social i polític estaven derivats de la convivència interètnica, no?
Sí.
Després del règim de l'apartheid, de segregació racial.
Exacte, sí, és un país multiracial, multiètnic, multicultural, i bueno, és la nació de l'Arc de Sant Martí, que diuen, no? Realment ha estat així sempre, abans i ara. Problemes hi ha hagut sempre, però com dic, la situació doncs ha millorat moltíssim aquest aspecte. I és molt ric, és un país molt ric en tots els aspectes, no solament econòmic, sinó també doncs, cultural. I això crec que és una vessant que crec que interessava molt a la gent, no? Perquè a Sud-àfrica realment es coneix poca cosa.
Sud-àfrica, el país que va acollir l'últim Mundial de Futbol.
Correcte,
que es va obrir més al món, no?
Efectivament, sí, que va ser un èxit esportiu.
Per Espanya, sobretot.
Per Espanya, evident, ningú s'esperava, però sí, com es para a Espanya, i per als sud-africans, perquè per ells ha estat una plataforma, ha estat una projecció importantíssima. Ara tornen a invertir de manera molt forta a empreses que havien marxat durant l'època de les sancions econòmiques. L'economia està molt bé, és una cosa que també a vegades la gent els hi preocupa. Econòmicament, com està aquest país? Doncs està creixent, està fantàstic. És més, jo sé de gent que està emigrant, malauradament, molta gent se'n va d'aquest país, i un dels països que trien és Sud-àfrica.
Però tu no marxis, que et necessitem aquí, perquè tens els nostres grups.
Mentre portar els viatges sí. A Sud-àfrica.
Un tema que ens comencen ja a preguntar els viatgers és per què no hem inclòs, per què no anem al famós Parc Kruger.
Molt bé. El Parc Nacional de Kruger és molt gran, i ara més encara, perquè està doncs, associat a parcs nacionals a Moçambic i a Zimbabwe. És enorme, però aquí hi ha dues coses. Una, que t'obliga a fer grans distàncies dintre del parc per veure allò que tothom vol veure, que són els cinc grans, cosa que mai està garantida, però doncs que vas amunir amb aquesta idea.
Què són els cinc grans? Què són, per a les persones que no ho sàpiguen?
Sí, és el lleó, el búfal, el rinoceró, què em deixo aquí ara?
El guepardo.
El leopard
i el
rinoceront. El Parc Nacional de Pilanisberg és un d'aquests parcs curiosíssims dintre del que és Àfrica, on no solament tens l'oportunitat de poder veure els cinc grans, sinó que, a més, rinocerons. I el tema dels rinocerons és molt interessant. No sé si ho sabeu, això, però ara, de fa poc, es va reunir la CITES, que és aquest organisme que estudia doncs, el tema de la caça o, més aviat, la protecció d'aquests animals. El rinoceront està molt amenaçat i Sud-àfrica és l'únic país de l'Àfrica que realment té una població bastant estable de rinocerons blancs i negres. I el Parc Nacional de Pilanisberg, l'únic de tot Sud-àfrica que té tots dos exemplars, el blanc i el negre.
Passarem dos dies, no?, amb un lodge
sí,
del parc.
Però un altre tema, de per què no Kruger i Pilanisberg, la malària. Una cosa que preocupa molt els viatgers, i sobretot doncs, els viatgers catalans, és, bueno, ens haurem de vacunar. No és necessari vacunar-se per a Sud-àfrica. Això jo, ja ho descartem des d'ara. Més l'època que està previst fer aquest viatge. Però és que, sobretot, a Pilanisberg no hi ha malària. Mentre que el Kruger, en algunes zones, sí que pot haver-hi malària.
Per tant, s'ha buscat una alternativa amb un parc més petit que es pugui visitar en menys hores.
I una tercera qüestió, aquí, perdoneu, és la distància. No has de fer grans distàncies amb autocar, que això també és un tema molt important. A vegades la gent els hi preocupa o els hi molesta, diguem, entre cometes, doncs haver de recórrer durant hores per anar d'un punt a l'altre. No? En aquest cas, doncs, Pilanisberg està a apenes 2 hores de carretera de Johannesburg o de Pretoria. Això està molt bé.
Johannesburg i Pretoria...
Està molt a la vora, 90 quilòmetres. Sí, 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 sí.
De fet, Sud-àfrica és un país que ocupa la punta sud de l'Àfrica, això.
Correcte.
Que fa un país potser sí, més sí, obert al món.
Amb una diversitat de climes interessantíssima, està molt marcada les estacions, va en una època de l'any quan es fa aquest viatge, doncs es pot garantir gairebé doncs, molt bon temps, i això també és una cosa que ens plourà, no es plourà.
Però veurem pingüins, no?
I veurem pingüins en un lloc que... Com és possible que puguin haver-hi pingüins a l'Àfrica? Doncs sí.
Hi ha a prop del Pol Sud, no? Clar.
Bueno, a uns pocs mils quilòmetres, però Déu-n'hi-do, sí.
Però més a prop que a Catalunya ja.
Sens dubte. Doncs allà hi ha pingüins, un lloc molt curiós que es diu, bueno, diversos llocs, però una platja que es diu Boulders Beach, que van arribar doncs, als anys 60, doncs mira, un bon dia es van aparèixer per allà.
Van emigrar del Pol Sud, no?
Van emigrar, sí. I ja està en un lloc preciós i això es pot contemplar perfectament, és molt interessant.
Deia el tema del Pol Sud perquè és l'únic lloc on hi ha pingüins, el Pol Sud, no pas en el nord, segons em diuen els científics. Bé,
sí.
I l'excursió, que és molt important per moltes persones que participin en aquest viatge de Sud-àfrica, el que és l'excursió a la península del Cap, no? Arribar als extrems del món.
Exacte, poder doncs, estar allà, tenir la sensació de que estàs realment al final de tot del continent, no? Que en realitat no és veritat, perquè diuen, no, el cap d'una esperança és on se'n troben les aigües, és el cap a Gules, però és igual, és al costat, però sí que veus aquesta magnífica trobada d'aigües, que era espectacular, i la transició també doncs, de clima, de temperatures, no? que ho notes bastant, això. Realment és molt maco. I un altre tema interessant d'aquest viatge, perquè jo crec que és un viatge molt de contrastos, abans ho parlàvem amb la Mònica, és que doncs, hi ha una ruta vinícola molt interessant. Jo crec que els catalans, això, el tema gastronòmic sempre és important en un viatge, no? I aquí doncs, també menjaran i beuran molt bé.
Doncs és a Sud-àfrica del 19 al 30 de setembre, aquest això viatge. És. Encara hi ha places, evidentment,
home,
falta temps.
Home, ho presentem temps. Avui, o sigui que tenim places. Sortirà un grup petit, perquè això crec que és important també per la comoditat, però, bueno, animo a tots els viatgers de Club Més Amics. Además,
ahir em va trucar una senyora, dic, sí. Demà en surt.
A més, amb un preu molt, molt competitiu. Que truquen a la Núria i les enviem tota la informació.
Al telèfon 93-409-2770, 93-409-2770, és el telèfon d'aquesta casa, de Ràdio Estel Catalunya Cristiana i el Club Més Amics. També hi ha la pàgina web www.clubmes.cat.
Exacte.
Allà es pot trobar tota la informació sobre aquest viatge a Sud-àfrica que hem presentat.
I tornarem un altre dia per continuar parlant de Sud-àfrica, perquè ens hem deixat moltes coses importants. Un altre dia tornem i completem el viatge. Sí, clar que sí.
Bé, i aquesta, d'altra banda, Mònica, Núria, sobretot, ha estat la setmana del nou papa. Ja sabem qui és, Francesc, el nou papa Francesc, el papa Jorge Mario Bergoglio, primer papa argentí, que és el que presidirà la missa de Pentecosta, si Déu vol,
al matí. Ja tenim papa per la nostra missa. És una manera una mica local de veure el tema,
i tant,
però bueno.
El nostre pelegrinatge a Roma del 18 al 20 de maig. 18 és dissabte, vigília de Pentecosta, 19 Pentecosta i 20 de maig dilluns, festiu a bona part de Catalunya. Com estem de places? Animem
bueno,
la gent.
Tenim un autocar ple. La idea és sortir amb dos autocars. Bueno, volem amb avió, naturalment.
Evidentment,
sí. Em refereixo a autocar per fer els desplaçaments a Roma. No volem superar el número de 100 persones, perquè volem que sigui, el senyor cardenal pues, també ho vol així, que hi hagi un caliu humà, ell vol estar a prop de la gent que l'acompanya a aquest viatge, o sigui que no és un pelegrinatge massiu, no? Tenim ja més de 50 persones apuntades i places perquè
per omplir
les
carallà,
inscripcions, però sempre diem el mateix. O sigui, el que es vulgui apuntar, que s'apunti ja, perquè, esclar, no sabem si en 3 o 4 dies hi ha famílies pendents d'apuntar-se, que potser s'apunten de cop 10 o 12 persones, o sigui, no podem garantir de tindre places durant molt més dies.
Doncs que s'animin, que no badi la gent.
Exactament.
I ara que sabem ja qui és el nou papa, aquest home tan proper,
que
és un papa de carrer, tan franciscà, i evidentment és jesuïta, o sigui,
clar
franciscà
que sí,
i inglesià.
Clar que sí, exacte.
Molt bé, doncs amb el nou papa Francesc, del 18 al 20 de maig a Roma. Bé, doncs avui ens ha acompanyat Jaume Saladrigues, que és guia de viatges i guia turístic, expert en Sud-àfrica. Hem parlat d'aquest país, de Sud-àfrica, on viatjarem amb el Club Més Amics del 19 al 30 de setembre. Uh-huh. I abans, doncs, Roma, al maig.
El Líban, sortim per al Líban ja, a primers d'abril. Tenim la sortida totalment garantida, ja són 10 persones, però encara tenim places, o sigui que animen-se.
Molt bé, i el programa de viatges, que es pot consultar també a la web, clubmes.cat, el Setmanari Catalunya Cristiana,
també
recordem que
allà, sí.
Demà surt un extra sobre l'elecció del nou papa,
clar
amb la
sí.
Vanguardia, i la setmana vinent també tindran els oients que vulguin llegir Catalunya Cristiana tota la informació, on surten igualment els viatges. Voleu comentar alguna cosa més, Mònica?
No, Maria? Simplement, bueno, dir-vos que estic contenta d'estar una altra vegada amb vosaltres.
Gràcies,
no estava de vacances, estava acompanyant un grup a Terra Santa.
Ho sabem,
que per cert, pues, tot ha anat fantàstic, com sempre, molta tranquil·litat. Animo també als viatgers de Club Més Amics. Tenim el Terra Santa especial any de la fe, al mes de maig, i tenim places. O sigui que animen-s'hi perquè és un goig. Digues, Jaume.
No, una cosa que no he comentat, que abans en parlàvem quan estàvem esmorzant, és un altre dels atractius d'aquest viatge, és poder conèixer una institució que es diu Nazareth House, que és una institució catòlica, que porta unes monges, a Ciutat del Cap, i bueno, té molta vinculació amb la meva família, la meva mare doncs, hi col·laborava moltíssim i fins i tot doncs, va morir allà. Però la raó d'aquesta és per la feina que fan amb els nens orfes per culpa del SIDA. Sud-àfrica, malauradament, està entre els 5 països amb més afectats de SIDA del món. I gràcies a institucions com aquesta, doncs, francament, estan fent una feina extraordinària. I podeu veure això de primera mà, que ja hem parlat a més i ja estan encantadíssims de que podem els que anem a visitar, doncs jo crec que és molt maco, a part que el lloc és preciós.
I compartirem l'Eucaristia, anem precisament en diumenge per compartir l'Eucaristia amb aquesta religiosa.
Aquesta és la idea.
Sí. Doncs moltes gràcies per aquest apunt, perquè és bo recordar que, segons les dades, més o menys una de cada tres persones afectades per sida són ateses per institucions de l'Església Catòlica.
Correcte, efectivament.
Això és un bon exemple en un país com Sud-àfrica.
Celebrarem el diumenge amb elles.
Doncs molt bé, gràcies, Mònica Pedrol. Moltes gràcies, senyor Jaume Saladrigues.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon viatge a Sud-àfrica i ens tornarà a parlar algun dia.
Segur que sí.
I gràcies, Núria Ortín. Adéu-siau.
Bon cap de setmana. Adéu.
Ràdio Estel. Ràdio Estel.